Des d'Olèrdola, el bressol del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Olèrdola presenta Rhythm i Zanetzer, el teu programa de música Remember. Totes els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Angel amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada la tramuntana.
Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
Els divendres, quan passen pocs minuts de les 11, són 7 exactament els que ens separen del punt horari, compartim històries. Arriba el Freddy Contreras amb una pila d'històries sota el braç, històries que s'estrenen a la gran pantalla aquest cap de setmana i que compartim amb tots vosaltres. Freddy, bon dia.
Bon dia.
Farem un cop d'ull a aquestes noves històries que arriben, però comencem parlant de Joker, que tu ja has vist i que potser alguns oients també hi han pogut assaborir.
Exacte, estem... Volia començar pel Festival de Sitges una altra vegada, no?, com la setmana passada, i comentar com anava. Però això, com dius tu, vaig tenir l'oportunitat de veure Joker. És una pel·lícula que es podria estrenar perfectament dintre d'aquest festival, dintre d'aquest marc.
Sí, té un punt gore.
Fantàstic, terror, té una mica de combinació, no? I crec que s'havia de comentar, ja que és una de les pel·lícules, jo crec, que de l'any. Per tant... com vam fer a Matastre, no? Aquestes pel·lícules que tenen certes probabilitats de tenir alguna nominació a l'Òscar, no? Aquest premi tan important, doncs vull llançar quatre tips, quatre coses que a mi em van semblar de la pel·lícula i per veure si us animeu a veure-la, si no l'heu vist, clar.
Així la inclous a la porra dels Òscars.
Sí, segurament, sobretot a l'actor, sí, ja en parlarem.
Doncs digues, què t'ha semblat?
Per començar, heu de saber que no és una típica pel·lícula de superherois. Està ambientada al món del Batman, però, per exemple, el Batman no surt. Per tant, ja comença a ser algo diferent, no? A part, és una pel·lícula angoixant, claustrofòbica, d'un cert mal rotllo tota la pel·lícula, no? És una pel·lícula que no costa de veure, que és directa, té un ritme molt, molt, molt ràpid, i que sempre estan passant coses, però és una pel·lícula angoixant, no? Que al final acabes la pel·lícula i dius, ostres, que acabo de veure i no sé com sentir-me, no? Té un pressupost molt petit, també és raro en aquest tipus de produccions, i sobretot, és per majors de 18, vull dir, eviteu la canalla.
Per tant, no és un blockbuster.
No, per res, tot i que s'està convertint com a tal, vull dir, tot i ser una pel·lícula per majors de 18, als Estats Units, que això ho tenen una mica molt controlat, no? Doncs s'està transformant en un fenomen de taquilla, tot i ser una pel·lícula en què s'emmarca en aquests estàndards que us acabo de dir, no? És molt violenta també i clar, doncs, com has dit, s'escapa totalment del que és un blockbuster. Després, tot i que no surt Batman, sí que surt un gran protagonista de les pel·lícules de Batman, que és la ciutat de Gotham, no? És aquesta ciutat gòtica, no? De fet, és l'altre nom que li diuen, no? La ciutat gòtica, i que aquí, doncs, tenim la mateixa ciutat, que no decepciona, no? Una ciutat que hi ha molt desequilibrat per metre quadrat, vull dir, és super raro perquè tothom sembla que tingui algun punt de bogeria. També hi ha una sèrie de classismes, no? Està molt dividida la societat entre rics i pobres, hi ha falta de feina, hi ha retallades, i si vol posar una persona molt rica i pudent, que és com Thomas Wayne, això no és cap spoiler, es vol, que és el pare del Batman, no? es vol posar com a alcalde, tot i que ell és un milionari sense problemes i diu que ell és la solució, no? La ciutat acompanyarà el viatge, no? El personatge de Joaquin Phoenix, i és un dels seus detonants que se'n va cap a la bogeria, i com acaba sent l'Arthur Fleck, no? Que és aquest protagonista, doncs acaba sent Joker. I com a gran protagonista tenim, com he dit, a Joaquin Phoenix.
Obroda, no?
Obroda, és... no sé, és un gran actor, ja de per si, ha fet grans pel·lícules, però em sembla que aquí li han donat un paper... Que a veure, el Joker és un personatge que s'ha interpretat moltíssimes vegades al cine i se li ha donat molts matisos, no? Posar-te en aquest fregau és complicat, no? Vull dir, donar-li algo personal,
nou, diferent.
Exacte. Doncs és complicat, i un actoràs com aquest, doncs li ha donat, no? I poder estem parlant d'un dels millors Jokers, parlant que tenim el Joker, per exemple, de Jack Nicholson, no? També, com d'abans. I per tant ell, ja veureu que si veieu ja només el tràiler ja hi ha un somriure que és molt posa molt nerviós,
et deixa clavada la cadira,
exacte, no? I al final es pot veure que el riure aquest és d'una malaltia, prové d'una malaltia, i que és com una fuga de la seva mala vida, no? Quan li passa alguna cosa dolent és quan es posa a riure, no? Quan es posa nerviós, i per tant això diu molt ja el personatge. I per tant Don Joaquin Phoenix, Obroda, s'ha primat moltíssim per fer aquest paper, i fa cada cara i fa cada ball, que s'ha de dir que el Joker d'aquesta pel·lícula balla molt, i quan balla és algo molt tètric i raro que posa la pell de gallina, no? Però que li dona també més matisos al personatge, no?
I el De Niro també té, no sé si un paperet o un cameo.
Sí, no es pot dir gaire, o sigui, paperet, perquè de fet surt bastants minuts, sí. I també és algo que acompanya molt a la història, i també és una mena de fil conductor de que...
Ara vigila, eh?
Sí, clar, és que és molt difícil no parlar, no? Però vull dir, també és un fil conductor, sí. i va sortint diverses vegades, i jo crec que Robert De Niro ha fet aquest paper perquè s'ho volia passar bé.
Pur
i així està,
no?
Perquè ell també el podem veure al tràiler que balla, presenta, ell fa de presentador d'un magazín de molt èxit de Gotham TV, no? I també està genial. Igual també especial menció a la mare del que fa, que s'ha de posterior Joker, que és la Frances Conroy, em sembla, que és també bro del paper, vull dir, té els seus minuts a pantalla i que també ajuda, no?, a tot. I al final el Joker surt d'una suma de coses, i al final tenim la gran escena de com es transforma. Tampoc és spoiler, no?, suposem.
Ara ja podem dir spoiler. És un dels neologismes que ha acceptat el TERMCAT.
Sí, és veritat, ho vaig veure.
Fa uns dies.
Estem en una època que hem de vigilar molt amb els spoilers, i la gent per un spoiler es posa molt boja, sobretot pel Twitter, no? Per tant, és algo d'agrair que s'hagi ficat aquesta paraula, no? I ja només per últim, per acabar, crec que la música juga un gran paper, no? Sempre els moments claus tenim una banda sonora de corda, no? Que la corda sempre fa que sigui algo més tètric,
tot,
i és corda gruixuda molt forta, no? Molt estrident. I això també, hi ha un moment clau de la pel·lícula que passen tot de coses i la música acompanya molt bé. A part, també hi ha una sèrie de simbolismes, i jo només us dic que si aneu a veure la pel·lícula, mireu les escenes de les escales i quan apareixen, i quina llum hi ha en tot moment, i veureu que diuen molt aquestes escales que surten a la pel·lícula, que de fet en el tràiler també surten, i fixeu-vos-hi.
Molt recomanable, no, aquest Joker?
Sí, la veritat que sí, jo crec que és una pel·lícula d'escenes, no? Hi ha unes quantes escenes que se't queden a la ment, i que és això, quan les acabes de veure, dius, vas pensant en aquestes escenes i dius, ostres, sobretot les més violentes.
Són de difícil digestió.
Sí, i s'ha de dir que també hi ha un moment d'una escena molt violenta que acabes rient. I no sé si és perquè és una fuga de lo que acabes de veure, de lo que dius, ostres, no? Jo amb qui la vaig anar a veure s'estava tapant els ulls quan veiem aquestes escenes, perquè de veritat són molt violentes.
Per tant, ja ho deies, abstenir-vos menors de 18 anys.
Exacte.
Aquí està ben posada la indicació.
Exacte, i l'estómac ben a punt, no? Per veure això.
No mengeu abans i abstenir-vos de les crispetes.
Això és difícil, és molt difícil.
Aquesta és una molt bona recomanació, potser ja l'heu vist, potser no, doncs no perdeu pistonada. Ara anem per aquestes històries que estrenen aquest cap de setmana, que arriben. Per quina comencem?
Per Géminis.
De todas las personas en el mundo que podían venir a por mí, ¿por qué tú?
Henry, ¿esto te había pasado antes?
¿El qué?
Que tu propio gobierno intente matarte.
Nah, eso es nuevo.
Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto.
¿Quién eres? ¡No quiero matarte!
Vale, ¿te importa si te mato yo?
Tengo al agente perfecto.
Sabía todos mis movimientos antes de que los diese. ¿Quién es?
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú. Géminis está jugando a ser Dios con el ADN.
¿Cómo puede ser posible? Si pudieran clonar a una persona, habrían clonado a Mandela.
Mandela no podría matar a un hombre en un tren en marcha 2 kilómetros de distancia.
Todas las personas en el mundo que podían venir a por mí, ¿por qué tú? Porque soy el mejor. Es evidente que no eres el mejor. Es evidente que no estoy nada bien, es que no lo ves.
No puedes dudar. Tiene que morir.
¡Míranos!
Te ha mentido desde el primer momento.
Intentas provocarme.
¿Eh?
Intento salvarte.
Darrere aquest còctel d'espies i ciència-ficció una mica esbojarrat, com heu pogut escoltar, ja ni més ni menys que Ang Lee.
Sí, és un director que ha dirigit, em sembla que de tot, que jo recordo, no sé, Tigre i Dragón, no? O recordo una pel·li del Hulk o Brokeback Mountain, no?
S'atreveix amb tot.
Sí, és un director molt polivalent i de veritat que acostuma a fer coses molt ben fetes, no? Fàcil que faci. I aquí ens trobem una història també una mica boja, no? De ciència-ficció, de que Will Smith és un assassí d'aquests que ho fa tot per la pàtria, i quan es retira, doncs, la pàtria el vol matar, no? Perquè sap masses coses, i envien a un clon seu de jove, o sigui, un clon jove seu, no? I per tant, doncs, ens trobem aquí, doncs que és Will Smith per partida doble, no? Quan ell és jove, no? Fan servir un tot d'efectes tècnics per per fer-lo més jove.
Diuen que fan màgia digital.
Sí, és una cosa que està molt de moda, que podem veure, no?, les pròximes pel·lícules com de Martin Scorsese, no?, que també rejuveneix a Robert De Niro, i doncs està molt de moda i suposo que és, vull dir, es veu que està superben fet, no? De fet, recorda el Will Smith del Príncipe de Bel-Air. Vull dir que es veu jove, no? I és això, no? És la confrontació entre aquests dos personatges, bueno, que és el mateix, no? I a veure com se n'en surt. Diuen que és una pel·lícula que les escenes d'acció estan super ben fetes i que està gravada amb unes tècniques especials i que es veu també super realista, no? I es veu que això també és una de les coses que li juguen en contra de la pel·lícula, no? Perquè tant hiperrealisme, a vegades la imatge es veu com rara, no estem acostumats, i potser a vegades sembla més un videojoc que una pel·lícula d'acció real, no?
Potser passa amb l'escena clau, no?, que el tràiler la inclou, la del Will Smith disparant amb un fusell a un tren a 200 per hora.
Exacte, es veu massa com fet per ordinador,
sí.
I realment és imatge real, no? Però suposo que les càmeres, tot això és experimentació, no?, en principi, i Ang Lee també és una de les persones que és com molt fan de la tecnologia, i ja ho va intentar amb La vida de Pi, no?, una altra pel·lícula que també és molt diferent. Doncs intenta ficar innovació tecnològica perquè li encanta, però a vegades surten aquestes coses, aquests efectes raros que no sabem si són positius o negatius. Tret d'això, la pel·lícula crec que podria haver-hi una certa també discussió ètica sobre això de clonar, i em sembla que tot això també es queda molt per la superfície, no? També un dels principals problemes de la pel·lícula, si mireu, és quanta gent l'escriu, que com més gent l'escrigui, pitjor serà, no? Sí que tenim per exemple, el guionista de Joc de Trons, però és això, quan l'escriu molta gent es queden com moltes idees i moltes formes de fer en una mateixa pel·lícula, i això a vegades queda com un bunyol. Tot i així, crec que serà una pel·lícula molt gaudible i molt de crispetes també, no?
El dolent és Clive Owen, però em sembla que passa molt desapercebut.
Em sembla que tinc la sensació que se li ha volgut donar tant la importància d'aquest doble joc de Will Smith que tots els altres personatges queden molt per sota seu i molt... doncs el que deies tu, desapercebut, no? Perquè els altres secundaris també són prou potents per tenir minuts, però em sembla que no passa això.
I altres històries, què ens proposes?
Dia de lluvia en Nueva York.
Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard.
Oh, qué fuerte, es increíble.
¿Y es en el campus?
Es en Manhattan.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial.
Lo sé, va a ser una pasada.
¿Luego damos un paseo en un coche de caballos?
Sí.
Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
¿De qué? No puedo ir a comer.
¿Por qué no?
Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva.
Gatsby, qué alegría verte.
Mismo digo, ¿qué tal?
Pues nada, aquí intentando hacer un clásico del cine negro moderno.
Vale, genial. ¿Quieres salir? Hola.
¿Empezamos ya? Oye, ¿te quedas con la boca cerrada?
Tengo novia, Chan, creo que no soy capaz.
Escena 19, toma 3.
Acción.
Josh, está empezando a llover.
Y corten.
¿Ves? Sabía que podías.
Hey,
no
Josh.
Se lo diré a tu novia.
Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora.
Resulta que la película ha costado 70 millones y Rolly no está nada contento.
¿Le llamas Rolly?
Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras.
¿Quién es Ted?
¿Era tu novio?
Sí, es algo excéntrico. ¿Rolly?
Ay, me muero. Eres Francisco Vega.
¿Eso es bueno o malo?
Mi amiga cree que eres lo mejor que se ha creado después de la pastilla del día después.
Francisco Vega se ha dejado ver en la ciudad con su nueva conquista.
Mi novia me ha plantado por un actor de cine. ¿Y qué haces aquí sola?
Que los sueños se cumplan.
¿Cómo lo haces?
Son 500, encanto.
¿Querrías ganarte 5.000? Madre, ella es mi novia, Ashley Enright.
Madura y búscate un oficio. ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca?
Qué acertada expresión.
Tiene un reportaje muy potente entre manos. Se toma en serio su trabajo.
No debería ingerirlo con tanta copiosidad. Me vuelvo apasionada, agresiva, absurda, todo.
Hola, Ashley.
Ahora no puedo hablar.
¿A
qué viene tanto secretismo?
A no ser que te traigas algo entre manos.
A no ser que te traigas
potser
algo
entre manos. Potser molts oients ja ho han calat pel to, per la música. És l'última de Woody Allen.
Sí, és un home que és una màquina de fer pel·lícules i prou decents totes, no? I em sembla que estrena, no, em sembla, no, és així, una pel·lícula per any i fa anys que ho està fent, no? Està a un ritme imparable, tot i la seva edat, que...
83.
Bueno, doncs...
Aina.
Que segueixi així, no? Perquè és el que diem, les seves històries sempre són, bueno... Tenen com la mateixa... Bueno, va crear un estil, no?, aquest senyor. Les seves històries sempre són molt semblants. Aquí tenim la història de dos joves universitaris i ell és periodista i ha d'entrevistar un actor... Ai, un gran director de cine, llavors també coneix un actor i llavors doncs, ell també va sent això, es va posant gelós, no?, i també va coneixent les respectives noies pel seu cantó, no? Tenim un gran... plantell d'actors i actrius, no? Teníem el Timothy Clement, l'Ella Fanning, la Selena Gomez, el Jude Law, el Diego Luna, i doncs, és una mica això, poder no serà la millor pel·lícula del Woody Allen, però jo admiro molt la seva forma d'escriure, no? Els seus guions tan, amb una comèdia molt, molt... No vull dir simple, no? Però que sí, que és molt, molt amena, molt, molt àgil, fàcil, però també és molt intel·ligent. I per tant, doncs, sempre està bé anar a veure el Woody Allen.
Diu Lluís Bonet, Mojica, la pel·lícula és Woody Allen en la seva essència més perfecta, però sense que ens aporti cap novetat.
Clar, és això, no? Quan fas pel·lícules any rere any i estàs molt lluny dels teus grans èxits com Manhattan o Annie Hall, doncs, a part que fer obres mestres no en pots fer una cada any.
No costa, surten com a xurros. No?
Però bé, jo de Woody Allen, Midnight in Paris, crec que és una gran pel·lícula que jo recordo i mira que fa molt de temps que la vaig veure i la vaig anar a veure al cine, vull dir que no sé, em marca, no?, també aquestes pel·lícules.
Fans de Woody Allen, teniu la nova ració.
Sí, endavant, segur que ens ho passarem bé.
I tant. I tens una altra idea diferent.
Molt diferent, que és Noche de Bodas.
Todavía no me puedo creer que dentro de media hora yo forme parte de Juegos Ledomas y de su imperio.
Dominio, preferimos dominio. ¿Qué? No, eso es cierto.
No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas. Sí, igual que mi mujer.
Solo tienes que jugar. Y luego, de un modo oficial, perteneces a la familia. A medianoche, deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso?
Son las reglas.
Entonces no hay forma de que yo gane, ¿verdad?
Podrías permanecer escondida hasta el amanecer.
No, gracias.
Suerte.
Ahora estás a salvo. Debes creerme. Creen que deben matarte antes del amanecer.
Sé que has entrado aquí.
Acabem una mica gores, no?
Sí, és una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges i, per tant, també sabem per quin marc va, no?, per quin el seu tarannà, i és simplement una pel·lícula on hi ha un casament i la família del nuvi és molt excèntrica, molt rara, i li fa passar a la nòvia una nit i ha de sobreviure, doncs, als seus intents d'assassinat. Evidentment, com has dit, és gore, vull dir, els assassinats són hiperviolents i les armes cada una més rara i més original, no? Original, entre cometes, vull dir, bé, amb qualsevol cosa pot haver-hi una mort allà. I jo crec que aquí està la gràcia de la pel·lícula, no?, de que sap el que és i sap a quin públic va i, per tant, com més gore i més d'això, al final acabes rient, no? És una mena de comèdia negra de no vull, però acabes fent-ho. Per tant, és un entreteniment, em sembla que és una hora i mitja, vull dir, és una pel·lícula molt curta pels temps que corren i que serà directa i com, bueno, com una bala, no? Pum, directa.
He llegit una definició que m'ha agradat. Una de les bufonades gore més divertida dels últims anys.
Veus, vull dir, és...
Va per aquí.
Jo crec que no s'ha cregut res més del que és, no? I això sempre és molt sa.
És saludable.
Sí.
I acabem amb una última recomanació pels més menuts.
Que és abominable, és una història de DreamWorks, aquest, els que van portar Shrek, per exemple, no? I és el Lieti, que s'escapa d'una superempresa, em sembla que és japonesa, no? I acaba a casa d'una nena, i la nena doncs, el vol portar doncs, a l'Everest, no? A casa seva. Doncs tenim aquesta típica història d'amistat entre un nen i la bèstia i els companys de torno del viatge. Tècnicament no es pot dir res, hi ha les pel·lícules d'animació, totes tenen una tècnica increïble i que segurament per la canalla serà molt guai.
És americana, DreamWorks americana.
Tot i, ja us dic, està ambientada en a Japó, em sembla, o a Xina. Per tant, que poder també busca aquest públic oriental.
Aquestes són les històries, les recomanacions que ens porta el Freddy Contreras. Gràcies i bon cap de setmana cinematogràfic.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim un darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa d'aquest divendres. Ens expliquem que Corpinat obre les seves portes a la solidaritat en la jornada de portes obertes a les caves que té lloc demà. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Els cellers Corpinat celebren aquest dissabte una jornada solidària de portes obertes. Els cellers que s'han adherit a aquesta iniciativa ofereixen una visita i tast al preu únic de 5 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a entitats que impulsen projectes socials. En concret, els cellers Torelló, Nadal, Recaredo, Sabater i Coca i Júlia Bernet destinaran els beneficis a projectes socials promoguts per Barema Solidària, mentre que Gramona destinarà els fons recaptats a l'entitat Joan Salvador Gavina del barri del Raval de Barcelona i Llopart a la Fundació Joan Petit de Nens amb Càncer. Llopart també destinarà els fons recollits per la venda de Mos Solidari a aquesta fundació. Amb aquesta acció, el conjunt de cellers que formen avui la marca col·lectiva de vins escumosos de qualitat Corpinat renoven, tal com han explicat, el seu compromís amb la construcció d'una societat més justa i solidària on les persones i col·lectius més vulnerables disposin d'oportunitats reals per tenir una vida digna.
I us expliquem també que Sant Martí Sarroca viu aquest cap de setmana la Fira Sarroca Medieval. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Tant el dissabte com el diumenge, els visitants podran passejar i comprar pel mercat medieval, el Mercadal Cristià i la Citela Sarraïna. La fira comptarà amb moneda pròpia que es podrà bescanviar al punt d'informació. També hi haurà actuacions itinerants al llarg del recinte a càrrec de la companyia de músics medievals Tarasca, la companyia de joglars i malabars Malaboig i el Fakir Testa. Els més menuts trobaran antigues atraccions medievals i l'actuació de Ponsa, la ramallera, com a contacontes, i durant tot el dissabte rostirà al mig de la plaça un porc sencer que es podrà degustar a la nit. Un dels punts forts serà la visita teatralitzada al castell. Caldrà inscriure's prèviament al punt d'informació. Els horaris de Sarroca Medieval seran el dissabte d'11 del matí a 11 de la nit i el diumenge de 10 del matí a les 8 del vespre.
I us comentem també que els bous de la Bisbal miraran de portar la clàssica de Seta a Cornellà. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. La colla bisbalenca actuarà diumenge a partir de les 12 del migdia a les festes del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, al costat de la colla local i els castellers d'Esparreguera. Els bous de la Bisbal volen aprofitar la visita a Cornellà de Llobregat per oferir la millor actuació de la temporada. En principi, els de la camisa taronja es marquen l'objectiu de completar la torre de 6, el 4 de 7 i el 3 de 7. A la ronda de pilars optarien pel pilar de 5. Diumenge passat al Serrallo, la colla va desmuntar el 4 de 7. Després de la visita a Cornellà, l'agrupació bisbalenca encara tindrà una sortida el pròxim dissabte 19 d'octubre en solitari al Museu Marítim de Barcelona. De moment, els bous han fet el 4 de 7, un descarregat i 3 intents desmuntats, la torre de 6, 9 descarregats i un intent desmuntat, i el pilar de 5, un intent com a millors castells.
Des de Ràdio Vilafranca us comentem també que les entitats que treballen per la salut mental al Penedès van commemorar ahir el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest 10 d'octubre era el Dia Mundial de la Salut Mental i, per aquest motiu, des de la taula de la salut mental de l'Alt Penedès s'organitzava durant el matí dues activitats per recordar la data. En primer lloc, es va fer una caminada pel centre de Vilafranca amb usuaris de diferents centres d'atenció a persones amb problemes de salut mental, amb la guia de Roser Serra, de l'empresa Gus a Terra, que ja ofereix les visites guiades a les escoles del centre Vila, es va sortir de la Rambla per fer un recorregut lligat al teixit comercial de la capital de l'Alt Penedès. En acabar, tots els participants es van trobar al claustre de Sant Francesc per tal de participar en el que era l'acte central de la jornada, amb la lectura d'un manifest que volia posar sobre la taula la necessitat de continuar fent polítiques públiques de suport a l'atenció a les persones amb problemàtica de salut mental. I parlem també de diplomes per dues patinadores del Club Patí Calafell, el tercer trofeu d'iniciació lliure. En té més informació David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. La patinadora del Club Patí Calafell, Leire Vázquez, va obtenir el diploma de nivell B, el tercer trofeu d'iniciació lliure que es va celebrar el cap de setmana passat a la Pobla de Mafumet. Vázquez va completar una bona execució del disc i es va classificar en la setena posició. Per la seva banda, el nivell C, Clarice Andrea 300, va quedar en quarta posició i al mateix nivell per a patinadores de 12 i 13, Arantxa López va acabar 11a. D'altra banda, el cap de setmana del 21 i 22 de setembre va tenir lloc a Casà de la Selva el Campionat Federació Juvenil i Sènior de Patinatge Artístic. Hi van participar Laura Planes, que va quedar 22a, i Núria Uller, que es va classificar 16a de la Sènior. Les lesions fan que aquest campionat sigui el comiat de Núria Uller de la competició lliure. Tot i això, continuarà competint en la modalitat de figures obligatòries.
Penedès en xarxa.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio. M'agrada la tramuntana. Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués. Si som molt lluny de Calella.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Des d'un lèrdula, el bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
I acabem aquest divendres amb l'entrevista. Jordi Guillem, el nostre entrevistat, és un reconegut xef calafellenc que tot just el mes passat va guanyar la Copa Mundial de Xefs de Restaurants d'Hotel. A més, aquesta tarda serà el convidat d'honor del tret d'inici de la Fira de Santa Teresa, al Vendrell. Així que anem fins a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo està a punt ja per parlar amb ell. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, tenim a un convidat excepcional per acabar aquest magazín de divendres. I és que segur que molts de vosaltres n'heu sentit a parlar o heu vist publicat que tenim un dels cuiners millors precisament aquí, a Calafell. I ell és el Jordi Guillem. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Has guanyat la Copa Mundial de Xefs de Restaurants d'Hotel.
Sí, bueno, si es pot dir així, sí, va ser un campionat internacional a Turquia. Van competir diferents hotels de tot el món i bueno, nosaltres doncs, vam ser els guanyadors d'aquest certamen. Vull dir, molt contents.
Jordi, ets lleidatà. Vas néixer fa 42 anys a Calafell?
Sí, sí. El meu DNI és... Soc nascut a Calafell, el que passa que vaig viure durant 14 anys. Durant 14 anys vaig viure al Matret, que és un poble de Lleida, molt petit, de 500 habitants. I després vaig fer 2 anys a Lleida, l'escola hostaleria, que és la CPU, vull que vaig estar 16 anys vivint a Lleida. L'accent, suposo que em de l'acte.
Una miqueta.
No?
Una
i
miqueta.
Una mica bastant. I després vaig ja arribar cap a... Vaig acabar la carrera a Cambrils i vaig arribar aquí, ja vaig des dels 16 anys, ja estic vinculat aquí a Calafell, segur de Calafell.
Quan finalitzes els estudis, et fiques, bueno, compagines el negoci familiar dels pares, la pensió Lleida que tothom coneixem.
Correcte. Jo feia la temporada... Els meus pares s'obrien de temporada, de Setmana Santa, normalment fins a després del pont de setembre, no? de la Diada, tancava el... I jo, mentrestant, anava fent estalls, el que s'ha d'anar a aprendre, no? A cuinar diferents parts del món, aquí a casa, aquí al país, i a diferents llocs, i mentre estava tancat, doncs em dedicava a anar aprenent. I després, quan obríem la Setmana Santa, doncs aquelles idees que havia après, és el que anàvem fent a casa, no? A l'hostal.
A més, has viatjat per un munt de països, de ciutats?
Sí, últimament bastant, sí. No, això és una cosa que ni m'imaginava mai, ni m'havia somiat que podria viatjar, que la cuina em podria arribar a conèixer tants països, tanta gent, no? I tantes cultures com està passant, no? Vull dir, l'any passat potser vam fer 4 viatges, enguany, aquest setembre fem de vida a Turquia, hem anat a Cuba també a portar la nostra cuina, i hem anat al gener, febrer vam estar a Bangkok, després vam anar a Nova Delhi, vull dir que enguany portem 4 viatges bastant forts. De moment no n'hi ha cap ara a la vista, i descansarem una mica perquè viatjar a vegades també cansa.
O sigui que ara... Et veurem per aquí, bueno, de fet aquesta tarda tu ets el pregoner de la Fira Santa Teresa del Vendrell.
Correcte, sí. Una Fira Santa Teresa que em fa molta il·lusió perquè, mira, com ho van dir, mira que cada any es fa la Fira Santa Teresa, no? Uh-huh. Però com vam dir, quan vaig rebre la invitació, no?, per inaugurar, per acompanyar, no?, a obrir i inaugurar aquesta Fira Santa Teresa que porta tants anys ja fent-se i repetint al Vendrell, em va fer molta il·lusió perquè jo recordo que quan vaig arribar aquí als 16 anys, estava estudiant a l'Escola Hostaleria Lleida i com a fita era sempre anar a la fira per conèixer nous productes, noves maquinàries, i això, i recordo la meva primera mandolina que vaig comprar, que la mandolina, perquè no m'entengui, és aquell aparell que fem servir per fer llesques de patata, fer llesques de verdures, no?, que és llàmines molt fines, no?, xips, patates xips i tot això. Vaig comprar-la allí, la meva primera mandolina, no?, i m'ha vingut el record, no?, quan me van convidar tot això, no?, que la fira pues, va marcar també la meva carrera, no?, professional, perquè allí arribava a conèixer els productors, els productes i també maquinàries i eines per a la cuina.
Déu-n'hi-do. O sigui que formaràs part d'aquells records que tu tens de quan ja estaves aquí i anaves a visitar per tal de comprar coses.
Pues curiós, però sí, no? Em va... Mira que fa anys que es fa la Fira Santa Teresa, no? I mira, el ser convidat és com allò, ostres, m'ha vingut aquella, no? Em va vindre al cap, ostres, si la Fira Santa Teresa, ostres, i jo vaig començar anant allí a conèixer productors de formatges, productors d'embotits, de carn, no? Una mica era com l'aparador, no?, per conèixer nous ingredients i noves eines, una cosa que esperem que segueixin fent-ho, no?, any darrere any, perquè realment recordo això amb un record molt bonic, no?, amb la família, amb els pares, anar a comprar aquelles coques, aquells fuets, i després arribar a casa i vinga, pa amb tomàquet i embotit i gots pernils i a disfrutar, no?
I a més, ara que parles de coques, també has estat pregoner de l'enramada, de l'Arbós.
Sí, també és una jornada realment. Jo quan vaig arribar a escoltar l'enramada, no?, dic, això l'enramada, coca enramada, què vol dir això? Està enramat, està encargolat, no? I al final, com ho van explicar, bueno, és la coca recapte que tenim a Lleida, no?
Sí.
Vull dir que aquí li diuen enramada i al final és la coca recapte, no? Però em va fer gràcia, no?, l'enramada, no?, i reivindicar la nostra coca, no?, perquè al final està un dels productes més consumits a tot el món és la pizza, no?
Sí.
La coca és la nostra pizza catalana, no?
Exacte.
I crec que és molt millor que una pizza nostra coca, no?, perquè porta productes extraordinaris del nostre país, del nostre mercat, no? I crec que la reivindicació aquesta de l'enramada és una joia que la veritat que continuem fent-la perquè realment és reivindicar la nostra terra, el nostre producte, que tenim la millor pizza del món, que és la coca enramada, no? O coca de recapte, en aquest cas, jo que soc de Lleida.
No, i els de Barcelona també en diuen coca de recapte.
Sí?
Sí,
bueno,
sí.
És això, que hi ha diferents parts, no? Jo conec la coca enramada, la coca de recapte, no sé si hi ha algun nom més que li diuen, no sé.
Uh-huh. Doncs, tornem-hi a lo que tu ets especialista. Comences els estudis al món de la cuina, als 14 anys. Com tan jove et dona per la cuina? Perquè ho havies vist a casa o perquè et cridava l'atenció? Perquè eres molt jove.
Sí, mira, als 14 anys ja havies decidit el teu futur abans, no? Vull dir que ara la gent va més tard, no?
Sí.
Però jo quan ho penso, en 14 anys ja havíem de decidir el nostre futur, no? Jo recordo que a mi m'agradava sempre petit molt. He sigut molt motero, les motos. Tenia la Vespino, la Honda PX, tenia motos i m'agradava pues, trucar-les, canviar el carburador, ficar pistó, saps? Uh-huh. Ficar tu barro i jo vull ser mecànic de MotoGP. La meva il·lusió era ser mecànic de MotoGP i conduir una moto d'aquestes, no?
Uh-huh.
Total, que vaig a la Caparrella, que era l'escola on havia tots els instituts, no?, on ens van convidar, no?, a portes obertes, a portes escoles, i justament pare l'autobús, justament pare davant de l'escola d'hostaleria que havia. Feia dos anys, un any que estava oberta, el primer any que estava oberta l'escola d'hostaleria, i vaig anar a preguntar allí què feu aquí. I em diuen, bueno, fem cuiner, fem cambrer, fem la rama de turisme. I em vaig quedar com a cuiner, perquè em portava a casa, no? Cada dia ja ajudava a fer els flams, ajudava a pelar patates, a pujar a fer manides, els entremesos, a casa, a l'hostal, i vaig entrar a l'escola de cuina i ja bueno, vaig tirar enrere, em va agradar, em va enganxar i allí vaig començar a estudiar cuina.
Déu-n'hi-do també el canvi, Jordi, de sí. Mecànic de MotoGP a cuiner.
Sí, bueno, era un somni. El ser, encara m'agrada anar ara, vull dir, encara ho tinc al... M'encanta, saps? Vull dir, està... Mira, justament a Calafell tenim un pilot molt important, que és l'Àlex Toledo, sí. També, no? Que tinc amb ell des de que és petit, érem bons amics i clients, i encara sento amb ell l'adrenalina aquesta, i l'he anat a veure algun cop aquí al circuit, no?, de Catalunya, i la veritat que m'he tret aquella espineta amb l'Àlex Toledo, és com la meva mà dreta a la moto, saps? Si arribes a ser pilot de MotoGP, jo vull ser el teu cuiner, vull acompanyar-te a tot el món a cuinar amb tu.
Ostres, quin repte, pobre Àlex.
Sí, sí, té pressió.
Té pressió per part teva.
La pressió a vegades va molt bé per tirar endavant i és això, no? La pressió, l'ambició sana és molt sana i la veritat que ens ajuda a créixer a tots, no? Hem de ser ambiciosos, però sense dir ja, sinó hem de ser, com diu Ferran Adrià, hem de ser millors que ahir, no? L'important és ser millor, no?, que el que vam ser ahir, no? Intentar millorar dia a dia.
Escolta, i què t'ha portat a tu la cuina?
Bueno, la cuina, pues, la veritat que ara és molta felicitat, perquè l'estic disfrutant molt, l'estic gaudint molt més ara que vam decidir, pues, amb l'hostal, els meus pares es jubilaven i vam decidir tancar el que és els restaurants a l'hostal. Jo vaig dir que volia, perquè era o quedar-me a portar l'hotel a mi era portar la direcció, portar els papers, portar la piscina, bueno, atendre els clients, i dic que això no permetrà cuinar, no? Vaig dir, jo no vull seguir amb l'hotel, i bueno, l'hotel el tenim posat en venda i vam decidir tancar aquesta etapa i jo vaig sortir, que estava buscant feina a algun lloc, a algun local, i em van oferir, pues, anar al Rano. Fa 2 anys que estic a l'Emeridien Ra Beach Hotel, que em permet una mica, pues, disfrutar la cuina, perquè obrim sol la temporada d'estiu, com fèiem a l'hotel, i a l'hivern em puc dedicar a l'I+D, no?, a disfrutar de la meva cuina i d'altres coses que estic fent, no?, a viatjar pel món, i em permet això, no?, disfrutar molt de la cuina.
I quina valoració en fas des de que estàs a l'Emeridien Ra?
El què? Quin és?
Quina valoració en fas des de que estàs a l'Emeridien Ra?
Pues la veritat que ha sigut molt positiva, no?, perquè m'ha permès això, no?, tindre aquest temps per poder crear, per poder canviar una mica l'estil que tenia, no?, a casa era molt més dur, no?, no tenia les cines que podia tindre que tinc al Ra, no?, que és un bon equip, una bona cuina, un bon espai, després un gran grup com és Marriott, no?, que amb ells, pues, es pot créixer molt, no? Internacionalment, pues, som més coneguts, ens dona més internacionalització, no?, en el sentit que ens trau més gent, clients de tot el món, i això fa és una altra, jo crec que és una altra etapa de l'OMAM, no? Vull dir, la gent que ha estat a casa potser no l'entén tant, perquè és diferent, no? Vull dir, hem canviat, sembla que no, però l'essència que teníem a casa no la tenim ara, no? Clar. Hem perdut també una cosa molt important, que era la meva família, el meu pare, que estava a la sala, no?, tenint els clients, i allò era una etapa de l'OMAM que la gent recorda, pues, hi ha molts clients que prefereixen abans, no?, perquè era més familiar, era més de tu a tu, i ara aquí hi ha com una barrera, no?, que ja pot entrar en un hotel 5 estrelles gran luxe, no?, i però al final som els mateixos, vull dir, intentem tenir la mateixa cordialitat, la mateixa família, poder menjar amb les mans, poder disfrutar com es feia abans, no? Perquè la gent, que hi ha gent que, pues, el pas aquest a entrar a l'hotel li fa més por, no?
Clar. Però bueno, mica en mica. Abans comentàvem una mica la teva trajectòria. La veritat és que, malgrat que siguis tan jove, has fet moltes coses i també has sigut fundador del col·lectiu Terra i Taula.
Sí, bueno, això de tan jove, segons com se miri, no? El meu pare, segons el meu pare, són més jove que ell, però avui en dia, bueno, són grans, ja són 42 anys i ja són anys, no? Ja és mitja vida, podríem dir, no? Que ja tenim feta, no?
Sí.
I sí, mira, juntament amb Terra i Taula, pues, també ens dona molt, hem fet moltes coses, també ens donen molta, molta marca al territori, no? Som un gran equip, hi ha grans professionals, tots som, tenen aquesta passió, aquestes ganes de fer coses, i això fa que t'entenguis, no? I és molt més fàcil treballar amb gent que té la mateixa filosofia que tu, no? Perquè no és fàcil, no? A vegades ho diem, Terra i Taula no és un grup d'empreses que van a mirar a veure què facturen, com va estar el calaix, sinó són gent que van a mirar de fer coses pel territori i fiquen molta passió, molt del seu temps, no?, perdut per un projecte. I quan vam crear, pues, juntament amb la Junta, no?, que som ja diferents, som cinc que estem a dins de la Junta, no?, que vam ser els que vam una mica impulsar aquest projecte, pues, crec que Terra i Taula, pues, ha sigut un referent, no?, i encara ho és, i també em dona molta feina.
Sí, però a tu et va la marxa, Jordi.
Sí, sí, això m'ho diu tothom, i veritat, m'agrada, disfruto, és la meva passió, la cuina, la que és tot el que és envoltar, de cuinar, d'aprendre, de compartir, no?, de conèixer gent, de que fa coses extraordinàries, no?, aprens molt, no?, amb altres cuiners, no?, sempre dic que no, la cuina no s'ha de medir per el que un fa o això, sinó pel que som, no?, perquè la qualitat pot estar igualment de 10 euros, no?, diari, com és el cas de Terra i Taula, hi ha cuiners que estan fent menús de 12, 13 euros, 15, i jo faig un menú de 140 euros, no?, però la qualitat està igual, la passió, la professionalitat, les ganes, i la qualitat està igual amb el que faig jo amb 190 euros que ho pot fer un altre amb 12 euros, no? Que és el que dic, la cuina s'ha valorat per el que hi ha darrere, no?, per aquesta passió, professionalitat, i això, pues, Terra i Taula, els cuiners de Terra i Taula, això ho fan amb escreixos.
I també, a banda, director de l'equip espanyol al Mundial de Gelateria.
Sí, m'estàs estressant ja.
T'estic estressant. Això són coses teves, Jordi.
Sí, no, però ja em dius tantes coses, dic, tot això he fet. I, bueno, un altre, això va ser molt dur, també, va ser el 2016, el Marc Piqué d'aquí, del Roc de Sant Gaietà, del Cal Pisquet, un gran amic, un gran professional, em va convidar a ser partícip i fer el plat salat de l'equip, no?, de l'equip espanyol 2016, no? Jo recordo com ho va dir, hòstia, el campionat del món, que fort, no? I vaig dir, vinga, va, anem-hi. I vaig estar, pues, ajudant-los, assessorant, amb gustos, no?, el que és anar a València a fer entrenos, va ser molt dur. I, bueno, amb la sorpresa que vam acabar subcampions del món, no? Va ser una fita història perquè ningú havia aconseguit fer un podi, no?, amb aquest campionat del món que fa ja, que durant 16 anys porten 8 edicions, es fa cada 2 anys. I va aconseguir el campionat del món, i quan vam acabar el campionat del món van dir, hòstia, ens hem quedat amb les ganes del campió del món. Total, que el 2017, quan vam acabar, em diuen, Jordi, volem que siguis el team manager, director d'equip espanyol. Doncs pues va, Jordi, com que li agrada la marxa, equip, team manager d'equip espanyol. I, bueno, vam estar a 40 punts de França, per nosaltres va ser un robo, ens van robar el campionat, però bueno... vam ser subcampions del món un altre cop, que també té molt mèrit.
Déu-n'hi-do, sí. I tant. I més del món, és que no parlem d'aquí, no, de Calafell. No, parlem del món.
Sí. Quan sents que està a Estats Units, que està a Japó, que està Polònia, està França, està Itàlia, dius, que estem competint amb els millors gelaters i pastissers del món, no? Vull dir, no es presenta qualsevol allí, no? I dius, ostres, estar allí al podi i a punt d'aconseguir ser campió del món, pues realment no ens donem compte, però realment crec que té molt mèrit el que ha fet, perquè al final és l'equip el que fa funcionar, no? No parlaré mai particularment, no? És com l'OMAM, no? Som un equip, i això fa que, com la meva mare ha portat 13 anys amb mi, la Sandra Barreros, i fa equip, no? I això fa que aquest equip funcioni i arribem a tenir l'èxit, no?, que hem tingut, i que ho agraïm molt, no? A part, també agraï als clients, a la gent que ens segueix, i fa que sigui un èxit, perquè sense ells, sense vosaltres, sense la premsa, sense els clients, tampoc som ningú, no? I és molt bonic, no?, fer pinya, no?
Per acabar, Jordi, hi ha algun objectiu que t'hagis marcat a mitjà, llarg termini, i, o algun desig que vulguis complir?
No tinc res previst, però hi ha alguna cosa que està amb el cap, que encara no es pot dir, però ja parlarem. Uh-huh. Perquè m'agraden els reptes i hi ha un repte que està allí al mig, no sé si sortirà o no, però també relacionat amb la cuina, amb un concurs molt important, i potser farem alguna cosa. Estem en ello, vull dir, no es pot dir...
No anem a agafar-ho. No el agafarem, Jordi.
Fins que no estigui, com es diuen, el blat al sac i ben lligat.
Exacte.
No pot dir blat, no?
Sí.
Pues, això... però de moment no sóc una persona que em fico objectius, sinó el dia a dia, i com he dit, és intentar avui ser millor que ahir, és el repte que tinc, i sempre amb tu mateix. No mai pensar en aquell és millor que tu, aquell ha aconseguit... No, vull dir, la felicitat està en buscar-la interiorment amb tu i ser millor que ahir, ser bona persona, i crec que això és el que tothom, no, hauria de ser, en el sentit que l'ambició de ser sana, no? Les altres persones, que com Ferran Adrià, no? Tots voldríem ser Ferran Adrià, no? Però si volem ser com ell, estirem uns fracassats tota la vida, no? Doncs pues no, hem de ser nosaltres mateixes.
Ens quedem amb això. Has dit una cosa tan maca que només pot finalitzar d'una manera.
Sí.
I és que escollis tu la cançó que amb la que finalitzarem el programa d'avui.
Mira, la cançó, jo sóc bastant de hard rock, i el meu grup preferit és la Societat Alcohòlica,
vale? Sí.
Vull dir, qualsevol cançó que tu creguis de Societat Alcohòlica, mira, pot ser...